Si el vols, posa-li un anell. No sé si és el cas de Saturn, si li han posat l'anell perquè no s'escapi. Avui volem parlar dels anells de Saturn. Pere Guerra, des de l'Observatori Astronòmic del Banyà, benvingut a Ràdio Vilafant.
Hola a tothom.
T'ha agradat, aquesta entrada? T'he vist, t'ho he vist a la cara.
Sí, sí, m'ha agradat. Aprofito a saludar a tothom i a tothom.
Perfecte, perfecte, m'agrada. Perquè, clar, qui li va posar l'anell a Saturn?
Qui li va posar l'anell a Saturn? El primer a veure'l. El primer a veure'l va ser Galileo Galilei, però no estava molt segur del que veia. Realment, fixeu-vos en una cosa. Esclar, el pobre Galileu observava amb un telescopi molt i molt primitiu. Algun dia hem de fer un podcast sobre la invenció del telescopi, perquè s'atribueix a la invenció en els holandesos, i jo no ho tinc tan clar, perquè hi havia un òptic de Girona que havia fet unes ulleres de llarga vistes. Però, esclar, Galileu va agafar, diguéssim, els rumors de com construir un telescopi, se'n va fer un parell, i va començar a veure que Saturn tenia... doncs era com un planeta allargat. Pensava que passa que té orelles aquest planeta, o que són tres planetes junts. Al final va arribar a la conclusió preliminar de que eren tres planetes junts. Realment no va ser fins que els telescopis avancen més que es comencen a observar ja més bé els anells amb la seva definició. Tenim l'astrònom Cassini, per exemple, que és el primer a observar els anells en detall a través d'allà una nova generació d'oculars, i observa la direcció, la divisió de Cassini, que és la principal divisió dels anells, perquè els anells no estan tots junts, diguéssim, ja com anells a dintre d'altres anells, no? I hi ha llocs que sembla que estan completament buits, que és com la divisió de Cassini. Llavors, és clar, la gran pregunta és: el senyor del cel, els anells, el senyor dels anells,
el senyor dels anells,
el Saturn, el planeta Saturn, com es van crear aquests anells? I la resposta és que no ho sé. No ho sé, no perquè no vingui preparat, sinó perquè no ho sabem.
No se sap.
No se sap.
No ho saps tu i no ho sap ningú.
Hi ha hipòtesis. La hipòtesi que pren més força és que una de les moltes llunes que té Saturn... Recordem una cosa. Saturn té, a data en què estem fent aquest podcast, 146 llunes confirmades. És el planeta que més llunes té, passant per davant de les 95 llunes de Júpiter. Saturn és un planeta amb moltíssimes llunes.
Has especificat a data de gravació d'aquest podcast perquè es van descobrint llunes habitualment?
Cada 6 mesos jo em trobo que s'ha descobert una lluna nova. De manera que estem a 146, clar, les que es descobreixen no són Titan, que són llunes grandioses, la més gran de Saturn és Tità, sinó que són llunes més petites, no? de pocs quilòmetres de diàmetre. No obstant, la hipòtesi que tenim de com es formen els anells, creiem que alguna de les moltes llunes que té Saturn o va col·lisionar amb una altra, o va quedar esmicolada per la gravetat ideal o pel que sigui del planeta Saturn, i va quedar fragmentada en milions de fragments, en fragments que han acabat, per la pròpia gravetat de Saturn, doncs, orbitant, girant al voltant d'un pla, creant aquest preciós sistema d'anells, format principalment per pols i per gel. Aquesta és la principal composició dels anells de Saturn. Llavors, són anells que mica en mica es van perdent. Saturn, d'aquí milions d'anys, es quedarà sense anells, perquè mica en mica el planeta se'ls van passant. Queda molt abans que això passi. Curiositat, Mercè, que hem de saber. 2025, any fatal per observar els anells de Saturn. Per què?
Doncs perquè... Sort que ja s'acaba.
Sort que ja s'acaba.
I vindrà 2026, que no sé si serà millor o pitjor.
És millor, perquè els anells de Saturn giren al voltant del seu planeta cada 22 anys, fan un gir complet. Per mecànica orbital, com està girant Saturn, nosaltres els anells, aquest any, el 2025, els veiem en perpendicular amb nosaltres. De manera que aquest estiu, començaments d'estiu, hi havia un dia en què els anells eren completament invisibles. Hi va haver un fotògraf amb moltíssima habilitat que els va fotografiar, i era dificilíssim de fer perquè s'havia de fer durant el dia. Saturn estava a l'altra banda, diguéssim, de nosaltres respecte al Sol. El Sol estava enmig, i no sé com s'ho va fer, que a poca separació del Sol va poder fotografiar Saturn sense anells. Sortia com en un planeta i amb el fons blau, perquè, esclar, ho va poder fotografiar durant el dia. Té molt mèrit aquella foto que va poder fer. Sigui com sigui, aquests anells, fixeu-vos, passen o sigui, giren al voltant de Saturn, completen un gir cada 22 anys, 2025 els tenim en perpendicular, 2026, a partir de 2026-2027, els anells es tornen a veure molt i molt bé, tornem a veure la divisió de Cassini, i és meravellós poder-ho veure, inclús a través d'un petit telescopi. Un petit telescopi ja ens pot donar alguna alegria veient Saturn, i realment, si hagués d'escollir un objecte per ensenyar a través del telescopi a la gent, escolliria Saturn. És el que més agrada, és el que deixa la gent enganxada en l'ocular del telescopi, i és la verdadera sensació de que, ostres, estem veient l'espai exterior, ostres, estem veient el quelcom que és únic, no? Molt i molt maco de veure el Saturn amb els seus anells. És potser el meu planeta preferit després de la Terra.
Sí?
Sí, en quant a elegància, sí. En quant a elegància, sí.
Ostres, jo no sé si m'agrada més Júpiter, eh? Perquè és més gran.
Són els tres grans per veure amb un telescopi. El Saturn, Júpiter, que és molt maco de veure també, i Mart. Mart el veiem cada dos anys, que s'acosta, dos anys i mig, s'acosta molt a la Terra, i cada dos anys i mig és molt maco de veure el planeta de Mart a través d'un petit telescopi. De fet, es poden veure fins i tot els casquets polars de Mart, i si ens anéssim milions d'anys en el futur, veuríem que Mart té anells i que el Saturn els ha anat perdent. Perquè una de les llunes de Mart és possible que acabi fragmentada, creant un sistema d'anells, i que Mart tingui... O sigui, el planeta Mart
tingui... Això seria com fer una mica de ficció, no?
Bé, bueno, és la hipòtesi que hi ha que possiblement les llunes Phobos, Deimos de Mart són asteroides que van quedar atrapats, són llunes molt petites, i tard o d'hora potser s'acabaran trencant o podrà haver-hi alguna col·lisió que ens creï un sistema d'anells en el planeta Mart, no? Esclar, ens podem citar aquí d'aquí uns quants milions d'anys, Mercè, per veure-ho. Si
jo ja saps que estaré disponible d'aquí uns quants milions d'anys.
I tant, esperem que no faci núvol.
No, esperem que no, i que es puguin observar bé, que no els tinguem en paral·lel aquell any que gravem el podcast d'aquí uns quants milions d'anys, Pere.
Exactament. I recordeu que al final, mireu, ens morirem igual, tant si veiem el cel o no, i val molt la pena aprofitar-ho. Mireu Saturn quan torni a estar visible, a finals de 2025, començaments de 2026, pot ser una bona època per veure'l, i un magnífic regal de Reis, un telescopi. Us aneu amb una tenda especialitzada per comprar-lo, prohibit anar amb jugueteries o amb tendes d'òptica, sisplau, i us compreu un bon telescopi per començar, que us donarà moltes alegries veient Saturn.
I ens ensenyarà a observar el cel, a tenir paciència, no? Perquè ara estaves parlant, no, d'aquí dos anys, i sempre que parlem ens dones unes dates a molt llarg termini, vull dir que hem de... L'espai ens ensenya una mica això, a ser pacients en un món d'impacients.
I tant, i la veritat és que la paciència és la mare de la ciència. Poder conèixer tantíssimes coses de Saturn, a través de les missions, per exemple, de Cassini, missions robòtiques, és clar, enviar-hi ja una nau espacial com la missió Cassini. La missió Cassini és una missió projectada, o sigui, que va durar i segueix durant més de 10 anys. És clar, un bon experiment normalment es fa quan els investigadors encara són vius, quan saben el resultat. Però aquí hi ha naus especials que moltes vegades arriben quan els investigadors o els enginyers que han fet aquesta nau, doncs, s'han mort. Realment les distàncies són colossals. Saturn està, si no recordo malament, a 2.500 milions de quilòmetres de distància de nosaltres. No hi podem anar. No és que sigui a Cadaqués, diguéssim, a la carretera, girant a l'esquerra, no. Està molt i molt lluny. Llavors, esclar... hem de tenir paciència per fer ciència i per conèixer més de Saturn, del sistema Jovià, que és el sistema de llunes de Júpiter, i vés a saber si a prop de Saturn, amb alguna de les llunes, com a Tità, doncs hi podria arribar a haver-hi, doncs, vida. No ho podem descartar.
Doncs estarem aquí els milions d'anys que facin falta fent aquest podcast, doncs, per parlar-ne, i per, si es descobreix, nosaltres ho explicarem aquí al Ciència Friki. Gràcies, Pere, per estar un dia més amb nosaltres.
A vosaltres.